Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 30 de març de 2026. Estrenem setmana, potser amb alguns de vosaltres de vacances. Tots aquells que estudieu, segur que esteu de vacances. D'altres, potser també feu una Setmana Santa llarga, una mica escolar. Nosaltres, l'equip del Penedès en xarxa, hi serem tota la setmana, els laborables. Per tant, comencem avui setmana i pleguem dijous. Divendres Sant sí que farem festa. Tots aquells que avui encara us heu llevat i heu hagut d'anar a treballar, us heu llevat amb despertador, heu estrenat en un laborable el nou horari, el d'estiu. I es nota, eh? Avui costa. Amb el pas una mica canviat, us acompanyarem com cada matí amb ganes d'explicar-vos què passa a l'Alt i al Baix Penedès des d'ara i fins les 12. En nom de tot l'equip, des de Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest dilluns 30 de març començarem amb la roda d'actualitat explicant com anirà la setmana, aquesta Setmana Santa, a les nostres comarques. Ho farem emissora a emissora fins 9:45, quan tenim el primer flash informatiu del dia. A 9:45, els serveis informatius ens expliquen com comença aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit, com cada dilluns, els esports, resultats, marcadors i anàlisi, així com la veu dels protagonistes. Parlarem d'hoquei. L'hoquei Lliga Plata continua parada, de descans, però abordarem l'hoquei Lliga i el futbol. A les 10... hi haurà un protagonista, que és la inauguració de la restauració del Castell d'Olèrdola. La festa, l'acte, tenia lloc dissabte i comptava amb la presència de la consellera de Cultura. I nosaltres, a l'espai d'entrevista a les 10:06, us oferirem un recull d'entrevistes en plural sobre aquest acte, incloent una conversa amb la consellera Sònia Hernández. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca, aquests 5 minuts del flash que ens permeten actualitzar-nos i seguim. A 11:15, el jardiner Tom Vilarrúbies ens porta a la seva secció quinzenal, avui parlant del baladre. I ens quedarà encara una hora per compartir. A partir de les 11:06, després del butlletí, seguim amb Pere Martí, professor de filosofia, i el seu feinejant amb la filosofia. Sempre ho definim com un kitkat, com un parèntesi del brugit diari, perquè ens fa pensar, perquè ens fa preguntes incòmodes o sense una resposta clara i fàcil. La resposta l'has de posar tu. Avui també farem aquest exercici quinzenal amb ell. A 11:45, última cita amb l'actualitat, abans d'arribar al migdia, al darrer flash del Penedès en xarxa. I els últims minuts els compartirem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com sé tu, avui parlant dels trets narcisistes i neuròtics de molts dels que ens manen. Cada dilluns ens agrada començar a caminar, engegar aquestes 3 hores radiofòniques de Penedès amb la roda d'actualitat que serveix per explicar tot el que passarà els propers dies a les nostres dues comarques. És un exercici que comencem a Ràdio Sant Sadurní de la mà del Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, va preguntar recentment en l'assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf per la situació en què es troba el projecte de l'estació depuradora de Can Catasús. La Mancomunitat, ens gestor, va explicar que l'Agència Catalana de l'Aigua ha estat avaluant durant aquests últims temps dues alternatives tècniques, entre una depuradora o una estació de bombeig, i que finalment s'han decidit per una estació depuradora. Properament està previst que s'iniciïn els tràmits administratius per formalitzar un conveni, tot i que es va recordar que hi ha altres instal·lacions de sanejament a la comarca també pendents. L'Agència Catalana de l'Aigua va incloure en el seu programa d'actuacions pel període 2022-2027 el projecte de Can Catasús amb una inversió prevista de 185.000 euros. D'altra banda, explicar-vos també que la presència d'una esquerda molt visible a on en va situar a un dels extrems del pont de vianants que connecta el carrer Mercè Rodoreda amb el barri Vilarnau de Sant Sadurní, ha alertat alguns veïns sobre l'estat de la infraestructura. Segons ha informat l'Ajuntament, la fissura es troba en un element que no té cap funció estructural ni de subjecció del pont i es tracta d'un petit muret que impedeix l'accés a una de les pilones, però que no afecta en cap cas a la seguretat ni a l'estabilitat. Amb tot, està previst dur a terme una actuació d'arranjament del pont que presenta una imatge de desgast i envelliment important en alguns dels seus elements per tal de fer-hi treballs de repintat i millora d'alguns materials com les planxes laterals i làmines de fusta del terra, i que podria incloure també la substitució de l'envà escardat. I per Setmana Santa, destacar-vos que la parròquia de Sant Sadurní ha programat diverses celebracions que s'iniciaran avui amb la celebració comunitària del perdó a les 8 del vespre a l'església. El dijous sant hi haurà confessió individual de 12 a 1 del migdia. A les 8 del vespre celebrarà l'Eucaristia amb col·lecta per Càritas, i el temple romandrà obert per la pregària fins a mitjanit. A un quart de 12 de la nit, això sí, tindrà lloc una vetlla davant el Santíssim. El divendres sant començarà amb la pregària d'ofici a les 11 del matí, a 6:15 de la tarda es farà la celebració de la creu, i a les 9 de la nit el Via Crucis recorrerà els carrers de Sant Sadurní amb l'acompanyament del cos de portants. El dissabte celebrarà la vetlla pasqual a 11:15 de la nit. El diumenge de Pasqua tindrà lloc una eucaristia solemne a les 11 del matí amb una rifa solidària d'una mona de xocolata a benefici de la missió del Camerún. I finalment, el dilluns de Pasqua es clouran els actes amb la festa d'homenatge a la gent gran i una eucaristia a les 12 del migdia. Anem ara cap a Gelida, perquè el seu centre cultural acollirà demà dimarts a 6:15 de la tarda una nova sessió del cicle Cine Chic amb la projecció de Yuku i la flor de l'Himàlaia. El film explica l'aventura de la Yuku, una petita ratolina que emprèn un viatge ple de perills per trobar una flor màgica amb llum eterna per la seva àvia. Durant el recorregut haurà de superar diversos obstacles, però també farà noves amistats gràcies a la música i les cançons. L'activitat és gratuïta i s'emmarca en la iniciativa de suport al cinema infantil català amb sessions mensuals adreçades a infants del municipi. I per Setmana Santa hi haurà cantada de caramelles diumenge de Pasqua i dilluns de Pasqua la festa de la Mare de Déu de la Salut. Això pel que fa a Gelida. I també en el marc de la Setmana Santa, Sant Pere de Riudebitlles, diumenge de Pasqua hi haurà cantada de caramelles a 1:15 del migdia a la plaça de l'Església i a 1:00 a la plaça de l'Ajuntament. I per la tarda a 7:00 hi haurà sessió de ball al Centre Cultural i Recreatiu del municipi. Pel que fa a Subirats, us oferim ara dues propostes turístiques per aquest pròxim cap de setmana festiu. El Castell de Subirats acollirà dissabte a 11:00 del matí una visita guiada per descobrir la seva història i les seves espectaculars vistes sobre el Penedès i Montserrat. L'activitat, conduïda per un guia historiador, permetrà conèixer aquest antic castell de frontera del segle X i alguns dels episodis històrics que s'hi vinculen. Cal, això sí, reserva prèvia. I diumenge, també a 11:00 del matí, hi haurà una visita guiada al poble medieval de Torre Ramona, un dels nuclis històrics més coneguts del Penedès. També cal reserva prèvia, i tota la informació respecte a les dues activitats la podreu trobar al web turismesubirats.cat. També a Torre Labit. Concretament dissabte s'organitza a les 12 una visita guiada pel poble. Es tracta d'un petit itinerari de migdia pel carrer Major fins a l'església de Sant Marçal, que permetrà anar descobrint a cada pas la història local i algunes anècdotes del municipi. L'activitat té un preu general de 4 euros i d'un euro pels veïns i veïnes de Torre Labit. Les inscripcions s'han de fer, això sí, al web aiguadetorrelabit.cat. Anem ara cap a Avinyonet del Penedès, perquè avui, ho destaquem, està novament oberta l'oficina de sensibilització ambiental, el local social de Avinyó Nou, per resoldre qualsevol dubte respecte al nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents i també per demanar material sobre aquest nou sistema de recollida de residus com els clauers intel·ligents. L'oficina estarà oberta de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Despleguem la resta de la setmana a altres municipis alpenedesencs. Des de Canal 20 se n'encarrega el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns i durant tota la setmana la deixalleria mòbil estarà a la Clariana, al carrer Sant Jaume, al costat de la pista poliesportiva. Durant aquests dies es podran dipositar el punt verd mòbil, fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics, piles i bateries, aparells informàtics i d'electrònica, olis vegetals, aerosols i residus especials. L'Ajuntament de la Granada, en col·laboració amb el Consell Esportiu de l'Alt Penedès, organitza 4 dies d'activitats esportives i lúdiques per infants i joves coincidint amb les vacances escolars. El Casal de Setmana Santa 2026 comença avui i promet ser un punt de trobada ple d'esport, diversió i aprenentatge per als més joves del municipi durant el dimarts 31, dimecres 1 i dijous 2. Hi haurà servei d'acollida de 8 a 9 a l'Escola Jacint Verdaguer. Les famílies interessades ja poden formalitzar la inscripció al web gespa.org. De 4 a 7, amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la Diputació de Barcelona, s'organitza una sortida jove mancomunada amb 20 municipis de l'Alt Penedès. Es faran diverses activitats esportives amb premis per als participants. Les activitats i els transports a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú són gratuïts. Dimarts, el Bibliobús pararà a l'aparcament municipal de Pontons de 3:45 a 6:15. Dijous, la deixalleria mòbil estarà a les cabanyes al carrer 34, al costat del Parc de la Bassa, de 3:45 a 8:15. Es poden dipositar residus com a petits electrodomèstics, piles i bateries, bombetes, olis usats, pintures, aerosols o dispositius electrònics, entre altres residus d'origen domèstic. Dissabte, de 10 a 2, el CIARGA obrirà les seves portes amb visites guiades per a qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. En aquesta activitat, l'aviadora Pepa Colomer descobrirà com era, quina funció tenia, quin personal hi treballava i quins avions hi va haver a l'antic camp d'aviació republicana dels Monjos. A més, després de la visita, s'organitzen manualitats per als més petits a l'espai familiar del CIARGA. De 3:45 a 8:15, la deixalleria mòbil itinerant estarà a Sant Cugat de Sesgarrigues amb la finalitat d'apropar la recollida selectiva al nucli urbà. Diumenge, de 10 a 2, a la plaça Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos, acollirà el mercat d'artesania i brocanters. A les 11 i a 12:15, dins dels actes de la inauguració del castell d'Olèrdola, es faran dues visites estatalitzades de la mà del comte Sunyer i el príncep d'Olèrdola, Mir Geribert, on passat i present dialogaran per reviure la vida quotidiana d'una gran ciutat medieval. A més, hi haurà jornada de portes obertes al conjunt monumental. Imprescindible reserva prèvia al correu electrònic mag.olerdola@gencat.cat. I a 10:45 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades del castell de Penyafort. En aquestes visites es repassaran diferents èpoques del castell, començant per la reconquesta comtal catalana, per continuar la implantació de la contrarreforma catòlica, les desamortitzacions i la revolució industrial, fins a l'esclat de la guerra el 1936 i la posterior arribada dels primers turistes americans. Les inscripcions es poden fer al telèfon 669 287 539 o per correu electrònic al mail turisme@smmonjos.cat. El primer diumenge de cada mes, l'Ajuntament de Torrelles de Foix organitza un mercat a la Rambla Pla de 16. Hi haurà articles nous de segona mà, artesania, alimentació i moltes més coses. De 7 a 9 de la nit, al centre de Sant Martí Sarroca, es celebrarà un concert espectacle amb el grup Pep i Maria José Quartet. A més, hi haurà degustació i sorteig per a tots els assistents. I el dilluns de Pasqua, l'Associació Santuari de Foix i la parròquia Santa Maria de Foix organitzen l'Aplec de Foix. A les 9 del matí, pujada a peu del santuari des de la plaça Lluís Companys. Un cop arribat, es farà l'esmorzar. A les 12, missa. i a la una, ballada de sardanes i tot seguit dinar amb paella, vi, botifarra, tortell i cafè. Per acabar la jornada, espectacle per part de Marc Oriol. Venda d'entrades a les botigues del municipi, a l'Ajuntament i el mateix dia al santuari.
Ara serà Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio, qui ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui comença el curs de premonitor, premonitora d'educació en el lleure. Serà a la Casa de Cultura i dura fins al dia 2 d'abril i es fa de 9 del matí a 2 de la tarda. També s'està fent a Cunit, a l'Espai Jove. Continuem amb més cosetes perquè dilluns vinent és la festa de dilluns de Pasqua aquí a Sant Jaume dels Domenys. És la plec a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. A les 12 del migdia hi haurà missa i processó a l'ermita. A les 2 del migdia dinar a base d'amanida, paella d'arròs, gelat, pa, aigua, vi, cafè i gotes. I tot seguit actuació i ball amb el grup Chevy Music Hits. Continuem a Llorenç del Penedès, però avancem a la setmana vinent, quan dimarts a un quart de 10 del matí es farà la caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès. Avui i demà a les 11 del matí a la biblioteca hi haurà el taller de Pasqua Manualitats. També des de la parròquia informen que hi ha tot un seguit de misses de Setmana Santa. Concretament, avui serà dilluns sant a les 11 del matí, dimecres sant, la Via Crucis a Bonastre a les 9 de la nit. El dijous sant serà a les 6 de la tarda. El divendres serà la celebració de la Passió del Senyor a les 5 i Via Crucis pels carrers a les 9 de la nit. Dissabte sant, la Vetlla Pasqua a 8:45 de la nit i el diumenge de Pasqua, Eucaristia de Pasqua a 11:45. Pel que fa a diumenge, hi haurà concert vermut Pasqua 26 a la Societat Nova. Serà a 1:45 del migdia i serà a través de l'Aleix Quiri. L'entrada és gratuïta. Continuem amb més cosetes i marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a les 4 de la tarda al Cau de l'Oliva hi haurà una tarda de contes que organitza l'Ajuntament de Santa Oliva. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a la Societat de la Bisbal, hi haurà el recital poètic musical Les dones no saben escriure, que és a càrrec de la Mònica Ferrer i la Laia Batlle, amb lectura de poemes, textos i contes acompanyats amb veu i guitarra, i comptarà amb la presentació de Zafiro d'Or. Serà a la Societat. I el dilluns també celebren l'aplec de dilluns de Pasqua a Santa Cristina. A les 9 hi haurà pujada a peu a l'ermita amb una sortida amb els senderistes des de la plaça de l'Església. A les 11, missa solemne i caramelles. A continuació, descoberta de la placa commemorativa del centenari de la restauració de l'ermita. Tot seguit hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Cusatània i a quarts de 3, dinar popular d'arròs a càrrec dels senderistes bisbalencs. I a Bonastre hi ha un taller de sardanes. Serà aquest dissabte de 12:00 a 1:00 a la Societat i l'activitat és totalment gratuïta. Pel que fa a dissabte, hi haurà taller de mona de Pasqua a la Societat. Serà a les 11 del matí. Continuem amb més cosetes, ja que al Vendrell fins al dia 5 d'abril hi ha marcat el passeig marítim de Coma-ruga. Serà de 10 del matí a 10 de la nit. Durant les vacances de Setmana Santa, tots els nens i nenes estan convidats al Museu 10 per passar una estona divertida fent la gincana digital robatori al Museu 10. Divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. També divendres, com us vam indicar el tema de la setmana passada, hi haurà la processó del silenci. I dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que durant aquests dies hi ha moltíssimes visites guiades, tant al castell com a la Ciutadella Ibèrica, com a la Casa Barral, com a l'ermita de Sant Miquel. És recomanable que, tot i que és una activitat gratuïta, les places són limitades i cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest cap de setmana, concretament dissabte i diumenge, a les 6 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol, hi haurà la representació de la Passió, que enguany arriba a la seva 27a edició de la mà de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. Us ho explicarem més abastament a la gent del detall.
I acabem a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler explicant com serà aquesta setmana més curta a la capital alpenedesenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com dius, una setmana curta i amb poca activitat programada en relació al contacte amb els mitjans de comunicació, però sí que us podem parlar, per exemple, de la celebració avui al matí aquí a Vilafranca del Penedès de l'Assemblea Anual de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, que se celebra a la seu de l'Oficina de Turisme de Vilafranca, al carrer Hermenegil Clascà. Durant aquest matí reuneix doncs el sector de la restauració i serà també un bon moment justament aquests dies de Setmana Santa per parlar amb ells de com es troba el sector i de quines són les seves previsions de futur. I també tenim notícia destacada en el dia d'avui, en aquest cas en una roda de premsa que té lloc a Barcelona, a l'Espai Penedès, situat al carrer Montaner de Barcelona, i és relativa a un dels esdeveniments anuals més destacats en l'àmbit cultural a Vilafranca del Penedès, com és l'edició del Bijaç d'aquest 2026. Avui es donaran a conèixer el cartell d'artistes convidats i les novetats en relació a la Fira de Vins de Vilafranca d'aquest Bijaç 2026, una edició del Festival de Jazz i la Fira de Vins, que se celebrarà a Vilafranca els dies del 3 al 5 de juliol. Avui, com dèiem, el president de l'Acadèmia Tastavins, Max Marglef, i el director artístic del Bijaç, Carles Ocaña, acompanyats per la regidora de Turisme i d'Esports de Vilafranca, Gemma Romeu, faran la roda de premsa a Barcelona per donar els detalls doncs, dels artistes convidats en l'edició del Bijaç d'aquest any. Ens trobem també en plena Setmana Santa i hem d'explicar-vos que durant aquesta Setmana Santa es pot veure a la Basílica de Santa Maria el diorama de Calvari 2026 de l'Associació de Passebristes de Vilafranca. La instal·lació d'aquest diorama és un testimoni de les exposicions que el passebrisme feia a Setmana Santa amb la representació d'escenes de la Passió de Jesús antigament. El diorama d'aquest any es pot veure en escena Jesús portant la creu Camí del Calvari i és obra de Blanca Ferrer i les figures són de Munts i Germans Castells. Es pot veure en horaris d'obertura de la Basílica a Vilafranca del Penedès i també hem de dir-vos que ens han donat detalls des de les parròquies de com s'organitza la Setmana Santa a Vilafranca. A destacar que el dijous, dia 2 d'abril, hi haurà l'Eucaristia del Sant Sopar amb una col·lecta extraordinària per Càritas interparroquial a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria. També aquella nit del dijous sant hi haurà vetlla de pregària a partir de les 11 de la nit a la Basílica. El divendres sant, el dia 3 d'abril, hi haurà la celebració de la Passió del Senyor amb una col·lecta extraordinària per als sants llocs a les 6 de la tarda a la Basílica. I després, a la nit, Via Crucis, el Via Crucis de Vilafranca, Via Crucis professional pels carrers de la vila, amb sortida a 9:45 de la nit i arribada posteriorment a la mateixa Basílica de Santa Maria amb les imatges del Sant Crist i de la Mare de Déu dels Dolors de Vilafranca. Dissabte, vetlla pasqual, a partir de les 10 de la nit a la Basílica, i també diumenge hi haurà Eucaristia amb els diferents centres de culte a Vilafranca del Penedès. Dit això, també us podem recordar que ens trobem en època de caramelles, amb motiu de la Setmana Santa, però que a Vilafranca tenim el costum ja de fa molts anys que no fem les caramelles quan toca. És una mica com allò del Carnaval, que també el celebrem quan ja s'ha mort i s'ha incinerat el rei Carnestoltes. Doncs a Vilafranca les caramelles també les fem la setmana següent. Per tant, les caramelles de Vilafranca es podran viure i celebrar el divendres, dia 10 d'abril.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos impulsa la promoció d'habitatge protegit i aprova noves beques educatives. El ple municipal de Santa Margarida i els Monjos, celebrat la setmana passada, va aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la promoció de pisos de protecció oficial en dues parcel·les municipals inscrites a la Reserva Pública de Sòl de la Generalitat. L'acord va rebre els vots favorables del PSC, Esquerra i Junts i el vot contrari de Plataforma. Permetrà avançar en la construcció d'habitatges protegits al municipi. L'alcaldessa Esther Marmaneu ha qualificat aquesta sessió com un pas fonamental i molt necessari, donada la greu manca d'habitatge que té Santa Margarida i els Monjos. En l'àmbit educatiu, el ple també va aprovar per unanimitat les bases reguladores per la concessió de beques municipals per al curs 2026-2027. Aquestes ajudes inclouen llibres escolars, tant en format físic com digital, colònies i activitats educatives, així com el suport a l'escolarització, a la llar d'infants, al servei de menjador i les activitats extraescolars. La depuradora de Can Catassús, a Sant Sadurní, no té data per formalitzar el conveni. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, va preguntar aquest passat dimecres a l'assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf, celebrada a Torrelavit, per la situació en què es troba el projecte de l'estació depuradora de Can Catassús. La Mancomunitat, ens gestor, va explicar que l'Agència Catalana de l'Aigua ha estat avaluant durant aquests darrers temps dues alternatives tècniques entre una depuradora o una estació de bombeig i que finalment s'han decidit per una EDAR. Properament està previst que s'iniciïn els tràmits administratius per formalitzar un conveni, tot i que es va recordar que hi ha altres instal·lacions de sanejament a la comarca també pendents. L'Agència Catalana de l'Aigua va incloure en el seu programa d'actuacions per al període 2022-2027 el projecte de Can Catassús amb una inversió prevista de 185.000 euros. Esquerra Republicana trasllada al Parlament la petició per crear un fons i diada pel Baix Penedès. Esquerra Republicana ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució perquè es tiri endavant un fons extraordinari d'inversions per al Baix Penedès, on s'inclogui una part dels diners que la Generalitat ha de rebre anualment a través del nou cànon d'idiada. La creació d'aquest fons hauria de complementar les inversions ordinàries que corresponguin a la comarca en els pressupostos generals. La formació ha presentat les últimes setmanes mocions als ajuntaments del Baix Penedès amb aquesta petició. L'ampli suport rebut als consistoris és el que ha portat ara els republicans a traslladar la petició al Parlament. Per crear aquest fons, que seria similar al fons de transició nuclear, cal fer abans diversos canvis legislatius, motiu pel qual el partit espera que la proposta rebi el suport de diferents formacions. I per segon any, grans i joves aprenen mútuament gràcies al projecte intergeneracional La música de la nostra vida a Vilafranca. Enguany el projecte ha comptat amb usuaris del Casal de la Gent Gran de l'Espirall i membres del grup Creació i Arranjaments, format per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca des de quart d'ESO i fins a segon de batxillerat. La música de la nostra vida es va iniciar amb una primera fase d'entrevistes entre alumnat de l'Escola de Música i usuaris del Casal de la Gent Gran per tal de conèixer-se mútuament i explicar com la música ha format part de les seves vides, escollint aquelles melodies o cançons que han marcat moments concrets de les seves respectives vides. En aquest sentit, el projecte ha permès a les dues generacions compartir espais d'assaig, de conversa i de gaudi artístic per mitjà de la música, que un any més ha estat la seva eina de connexió i d'expressió.
Penedès en xarxa. Els esports.
Comencem els esports d'aquest dilluns 30 de març, repassant partits i resultats penedesencs d'aquest cap de setmana. Ho fem de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Comencem parlant de l'Hockey Lliga. Estem ja arribant a la recta final abans d'encarar els play-offs. El Noia Freixenet va caure ahir per un ajustat 5-6 davant el Reus Deportiu en un partit molt intens i ple d'alternatives que va posar fi a la llarga ratxa d'imbatibilitat al pavelló de l'Ateneu dels Cavistes. El duel va començar amb igualtat i amb ocasions pels dos equips en protagonisme inicial dels porters. El Noia va obrir el marcador al minut 17 amb un penal transformat per Xavi Costa, però el Reus va empatar gairebé immediatament. Abans del descans, els locals van tornar a colpejar. Costa va fer el 2-1, també de penal, i Aleix Esteller, el capità, va ampliar l'avantatge fins al 3-1 amb una gran acció individual just abans de la mitja part. A la represa, el Reus va reaccionar ràpid amb el 3-2, però el Noia va tornar a ampliar diferències, posant el 4-2 mitjançant Xavi Aragonès en una falta directa. Tot i això, els visitants van capgirar la dinàmica amb dos gols gairebé consecutius de Martí Casas que van significar l'empat a 4. El partit va entrar llavors en un intercanvi constant d'ocasions i gols amb molta emoció. En el tram final, Pau Andreu va fer el 5-5, que semblava definitiu, però quan el Noia buscava la victòria, el Reus va aprofitar una acció desafortunada per marcar el 5-6, definitiu a falta de poc més d'un minut. Els locals van intentar empatar amb porter jugador, però no ho van aconseguir. Escoltem a Carlos Cortijo, entrenador del Noia Freixenet.
Bueno, nos hemos enfrentado contra un rival top que está súper súper bien trabajado y bueno, hemos intentado hacer nuestro juego. Sí es verdad que no hemos entrado en la primera parte, no sé, es que nos ha faltado un poquito de ritmo, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido trabado, que aún no estando en nuestro mejor momento porque venimos del tema de la Copa del Rey, que anímicamente seguramente nos haya penalizado. Bueno, sí queríamos seguir con la dinámica tan buena que llevamos en Liga la segunda vuelta. No ha podido ser. Ha sido un partido que, bajo mi punto de vista, haciendo un poco de autocrítica, hemos cometido ciertos errores en defensa que no podemos cometer a este nivel jugando contra estos equipos. Y bueno, y al final nos ha penalizado. El punto de suerte al final, bueno, pues teníamos el partido empatado y al final se nos ha escapado. Lectura positiva, que no haciendo un partido bueno, porque creo que no hemos hecho un partido bueno, hemos llegado al final contra todo un Reus con opciones claras, ya no de empatar, sino de ganar el partido. Bueno, al final se ha decantado a su favor, felicitarles y nosotros a seguir. Bueno, nosotros vamos partido a partido, tenemos una segunda vuelta espectacular. Creo que hasta este partido que hemos perdido, no sé si vamos de los equipos que más puntos hemos conseguido la segunda vuelta. Por lo tanto, la dinámica es buena, hemos perdido un partido en casa contra todo un Reus. Felicidades, nosotros a descansar y a seguir. Nos quedan tres partidos contra Igualada, Voltrega y Caldas. Y partido a partido vamos a intentar ganar los tres partidos y luego al final de la temporada a ver dónde llegamos y contra quién nos tenemos que enfrentar, que creo que ya matemáticamente, si no estoy mal informado, ya estamos entre los 8 primeros. Por lo tanto, también creo que es una buena noticia porque aquí se da todo como normal y las cosas cuestan y no es fácil. Por lo tanto, pues hemos dado un paso en este aspecto y a ver hasta dónde podemos llegar a nivel puntos y contra quién nos tenemos que enfrentar.
Amb la derrota, el Noia s'allunya 6 punts de la quarta plaça, ara del Reus, però amb opcions, tot i que complicades d'aconseguir, d'arribar a aquesta quarta plaça a 3 partits per definir la classificació final i amb 9 punts en disputa. Tornem a escoltar Carlos Cortijo.
Teníamos la ilusión, no era un objetivo a corto plazo porque estábamos muy lejos del cuarto, pero ante la buena segunda vuelta que hemos hecho nos hemos acercado bastante y era como, ostras, que estamos cerca, que tenemos opciones reales de quedar cuarto. Ahora bueno, pues ahora para quedar cuarto hay que hacer una segunda vuelta perfecta. Hoy el partido, y lógicamente, nos penaliza bastante, pero bueno, al final estamos en un grupo ahí con Reus, con Calafell, con Voltrega, que hoy ha ganado, con Lleida, que también va apretando. Bueno, pues al final a ver hasta dónde llegamos. Todo el mundo quiere ganar, no es fácil, y bueno, como le he dicho antes a tu compañero, intentaremos sacar los 3 puntos del próximo partido, del siguiente, y al final veremos contra quién nos enfrentamos. Creo que nos hemos ido al descanso con una renta por encima, seguramente, de lo que merecíamos. Pero bueno, renta de 2 en casa, dices, ostras, bien. Luego ellos han marcado súper pronto con una salida nuestra regular y luego hemos conseguido. Pero sí es verdad que al momento nos han vuelto a penalizar. con un gol. Entonces, bueno, pues a lo mejor es otro punto de concentración, sobre todo contra estos equipos, que todos los errores se pagan. Y si venimos de hacer un, creo que un buen partido contra el Barça, y al final en la segunda parte nos penalizan ciertos errores, que a este nivel no se puede cometer. Hoy también nos han penalizado ciertos errores, y también tenemos que ser conscientes, que lo hemos hablado en el vestuario, cómo hemos conseguido llegar hasta aquí, cómo hemos hecho esta segunda vuelta, y ha sido en el oficio defensivo, que ahí hemos dado un paso y hemos mejorado mucho.
A qui escoltem ara és el jugador que ha vist Xavi Costa, qui també reitera aquestes declaracions a l'entrenador Carlos Cortijo, una derrota que s'ha decidit per petits detalls.
Són petits detalls que marquen la diferència. Avui l'equip no ha estat bé, jo crec que ells tampoc, no han fet el seu millor partit de temporada, però bueno, amb els petits detalls ells han estat més efectius que nosaltres i al final això condiciona el partit. Què podria dir? L'equip està treballant bé, la segona volta estava fent una segona volta quasi perfecta, podríem dir, perquè em penso que van comptar l'altre dia punts i aniríem segons al global, no? Però bueno, el partit del Reus té jugadors molt bons i és el que hem dit, no? Petits detalls te marquen la diferència. Sí, bueno, són coses que es treballen als entrenaments. El Germà havia de recessar una mica, no?, perquè estava ja saturat poder. I bueno, ha sortit bé i poca cosa més. Al final, molt maco, però no ha servit de res. Sí, com deia el Carlos, no?, estàvem a tocar el quart cinquè, estàvem tots enganxats, ara es complica, no? Però bueno, hem de seguir la dinàmica que portàvem abans d'aquests últims partits, seguir treballant i...
I també a l'Hockey Lliga, aquest cap de setmana, el Calafell empatava a 4 a la pista del Lleida. A la crònica ens la costa des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meroño.
Així és, el Pons Lleida i el Calafell, la menorquina, van protagonitzar un duel intens i ple d'alternatives que va acabar amb un espectacular empat a 4 gols. El conjunt local al Lleida va colpejar primer amb un gol de Jordi Badia, però el Calafell va reaccionar amb caràcter. Jerónimo García va igualar el marcador i Sergi Folguera, amb una falta directa, va culminar la remuntada visitant. Abans del descans, Biel Pujades va ampliar l'avantatge 2-3 en una primera part marcada també per la intensitat i les faltes. A la represa, el Lleida va tornar a posar-se dins del partit gràcies a una falta directa transformada per Nicolás Ojeda i poc després Moncusi va avançar als locals 4-3 capgirant novament el marcador. Quan tot semblava complicar-se per al Calafell, va aparèixer Aleix Marimón per transformar un penal decisiu a falta de pocs minuts i establir el definitiu 4-4. En el tram final, tots dos equips van disposar opcions, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat a domicili, el Calafell suma un punt valuós que el manté en la cinquena posició en 42 punts, consolidant-se en la zona alta de la classificació. Escoltem les declaracions de l'entrenador Guillem Cabestany.
L'empat avui, sincerament, és el partit més difícil de valorar de tota la temporada. I ho dic per molts motius, però el principal és pel tipus d'arbitratge que hem tingut avui aquí, que sincerament des d'ara ho acabo de dir al vestuari, no puc valorar l'actuació dels jugadors quan no tens ni idea de com estan interpretant el reglament. Hi ha hagut una reinterpretació del reglament que ve de la Copa, però després està l'arbitratge que et fa perdre el nord durant tot el partit amb molts errors. Nosaltres en cometem molts, jo en cometo molts d'errors, però se'm fa molt difícil fer una anàlisi tàctic o tècnic del partit, perquè això ha sigut un despropòsit, que la intenció era sobreviure dins del partit, perquè en qualsevol moment podia haver-hi blaves, faltes en contra, a favor, que ningú en tenia, i podíem acabar perdent-lo, o guanyant-lo, o empatant-lo, com ha sigut. Dintre de tot, penso que l'equip no ha acabat de perdre totalment el nord, i ens hem mantingut dintre i ens en portem un punt, que no és el que volíem, portem dos empats seguits, que ens perjudiquen molt de cara a la classificació per poder intentar quedar quarts. El Reus ha fet els deures, nosaltres no els hem fet, però nosaltres, mira, aquesta setmana era complicada, els jugadors, aquest partit era un partit molt pesat psicològicament de jugar, després del desgast d'energia que vam tenir la setmana passada, inclús per mi parlo, i penso que ens hi hem deixat la pell com sempre, potser no ha sigut el millor dia, però el que hem de mirar és endavant. Tenim 3 partits de Lliga que els volem guanyar els 3, si pot ser, i tenim un play-off i una Final Four que ens il·lusiona, que ens ha de motivar, que aquí ningú ha de baixar la guàrdia, ni dins ni fora el vestidor, perquè encara ens hem de disfrutar encara molt a dins la pista i a la grada, i esperem seguir fent-ho i que la gent segueixi confiant que podem gaudir molt encara a final de temporada i guanyar molts partits i a veure fins on ens porta això.
I ara escoltarem les declaracions que feia el jugador Carles Domènech.
Bueno, primer de tot, crec que ha sigut un partit bastant igualat. Crec que es podria haver decantat per les dues bandes. Sabíem que el Lleida és un equip que proposa molt, que t'enfonsa molt i que en atac té molts recursos i jugadors amb molta qualitat, i sabíem que veníem aquí a enfrontar-nos a això. És un rival difícil, que a part d'atacar bé, també normalment està ben posat en defensa. I res, ens hauria agradat emportar-nos la victòria, però l'esport és així, ens hem endut l'empat, també l'hem de valorar i intentar descansar en aquest peron per afrontar el partit de l'Alcoi a casa de la millor manera possible. I sí que és veritat que després de l'Alcoi tenim competicions molt xules i molt disfrutables de jugar, però primer hem de jugar a casa contra l'Alcoi i després ja pensarem en aquestes competicions. També m'agradaria dir que el llistó a nivell de contacte ha sigut molt baix i crec que ens ha tallat una mica la dinàmica, però bueno, no podem posar excuses i hem de seguir treballant per poder obtenir aquesta quarta plaça.
El conjunt del Baix Penedès ja prepara el seu pròxim compromís, que disputarà l'11 d'abril a 8:15 de la tarda davant la ITEX Pas Alcoi, en un duel clau per continuar mirant cap amunt.
Amb l'empat, doncs, de Noia i Calafell, ara és el Reus qui ocupa la quarta plaça, aprofitant la seva victòria sense dormir a les taules a Lleida dels del Baix Penedès. Us destaquem ara, això sí, anant cap a una altra disciplina esportiva, que la sadurninenca Ariadna Gironès s'ha proclamat amb l'artístic skating Cunit campiona d'Espanya de grups show a la competició celebrada aquest cap de setmana a Guadalajara. Gironès continua col·leccionant èxits en la modalitat de patinatge artístic de grups petits i, després d'aixecar tots els títols l'any passat, aquesta temporada ja ha revalidat el Campionat de Catalunya i aquest diumenge, com us comentàvem, el títol nacional.
És el torn del futbol ara. Des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens explica com li ha anat al Degà penedesenc i a l'Atlètic Vilafranca. Bon dia.
Bon dia. Doncs el canvi d'hora no ha canviat la dinàmica, la veritat.
Vaja.
El Vilafranca que queia per la mínima per 1-0 contra el Martinenc, un partit en què probablement el més just hagués estat l'empat a 0. Poques ocasions pels dos equips, en aquest cas el Martinenc va poder aprofitar una ocasió allà del minut 71, una centrada que es convertia finalment amb xut per la indecisió entre el defensa i el porter vilafranquins i que acabava entrant dins de la porteria. Abans, el Vilafranca, la primera part, havia disposat d'ocasions clares, una de Forgàs que sortia fregant el pal i, posteriorment, una ocasió pràcticament calcada, centrada des de l'esquerra, i quan Escofet es disposava a rematar de cap, una estirada del defensa que no va ser assenyalada com a penal. En tot cas, una actuació del Vilafranca que millora, segueix millorant pel que fa al compromís i la lluita, però que en aquest cas els resultats doncs segueixen sense arribar. Anem a escoltar les valoracions del tècnic, d'Ivan Moreno.
Un partit que estaven passant poques coses a nivell de les àrees. Sí que és veritat que ells amb molta saga de banda es la posaven a dins, però hem defensat bé perquè és un equip que ha fet molts gols de saque de banda i en aquest sentit bueno, hem estat bastant ordenats a l'hora d'intentar que no es creessin ocasions de perill. Sí que és veritat que la primera part potser ells han estat una mica superiors, però jo diria que potser la segona hem estat nosaltres superiors. Quan hem estat una mica millor, ens hem precipitat, crec jo, a l'hora de treure de banda en una situació on si no estava encara per davant i hem tret massa ràpid i intentar buscar i fer perill, i en aquesta ens han agafat, i en una jugada d'aquelles de... Bueno, que passen de tant en quant, una que es pensa esclatón, no torna i va cap a dins. Bueno, és aquell puntet de mala sort que diem que estem tenint perquè ve producte del desordre, no? És una equivocació que és per fer. En aquest sentit volen treure ràpid per intentar fer mal, que els hi he de dir, per recordar-los, que hem d'intentar, perquè mira que els he dit que la mitja part que estàvem portant molt bé el ritme del partit, la gestió del partit jo crec que l'estàvem fent prou bé, i és aquí on a la segona part ens ha faltat un puntet, no? Bueno, ara és increïble aquest club perquè ha entrat la directiva en boca del president per animar a tothom i jo els he dit que hem de valorar això, no? Que en la situació com estem el president sigui capaç d'entrar i el primer que ha fet és animar a tothom. Sí, valorar l'esforç que estan fent en els últims partits i animar-los a seguir en aquest camí perquè, bueno, ja sabem que això del futbol va de ratxes i d'ànim, cas hem d'agafar una de les bones de seguida i a veure si som capaços de canviar aquesta que portem ara.
Doncs les paraules d'Ivan Moreno, entrenador d'un Vilafranca que tanca la jornada en última posició amb 25 punts a 3 de la permanència. La sort és que doncs, també els resultats estan acompanyant en aquest sentit i, tot i que les victòries no arriben pels penedesencs, la situació, pel que fa a la permanència, continua sent d'optimisme. Queden 6 jornades a 3 punts de la permanència, com dèiem, en última posició, ara breu aturada competitiva per Setmana Santa. La Lliga no tornarà fins al dia 12, a les 12 del migdia, a casa contra l'Atlètic Sant Just. Un partit, com tots els que quedaran, vital per intentar aconseguir aquest objectiu de salvar la categoria. I anem també amb la primera catalana, amb l'Atlètic Vilafranca, que aquest cap de setmana tornava a guanyar, s'imposava per 2-1 al Tortosa Ebre a casa, un partit que començava amb el gol dels Atlètics, de Martí de Castro, al minut 63, equilibrat al 76 per Cristian Valcárcel, però al final, al temps afegit, Gerard Fernández donava els 3 punts als vilafranquins, fent el 2-1 definitiu. Anem a escoltar l'anàlisi que en feia el tècnic, Eric Roca.
No sé si li agrada més felicitar els seus homes guanyant un 3-0, 4-0 amb tranquil·litat o celebrant aquesta victòria de la manera que s'ha celebrat avui.
Bé, la veritat que molt contents perquè al final ha sigut un partit doncs, bueno, que ens ha costat, un rival que ens ha plantejat un bloc mig i ha sigut un partit que no hem acabat de trobar fluïdesa en pilota ni arribades clares a l'àrea. I res, mira, al final ha vingut d'aquesta manera, ajustat fins al final i bueno, doncs així la veritat que et queda un gran sabor de boca quan acabes amb el 2-1 a l'últim minut, així que molt content.
I en resum, quina és la lectura que fa del partit? Perquè hem vist una primera part que hi ha hagut moltes errades amb les passades, moltes precipitacions, que no acostuma a jugar així a la Fundació, no sé realment què li passava, però semblava com si estigués molt nerviós aquesta primera part.
Sí, bueno, jo no penso que l'equip estigués nerviós, simplement al final el partit de primera catalana, no hi ha cap rival fàcil per molt que et vingui l'últim. Jo crec que sí, que és cert que avui doncs, igual hem estat una mica més imprecisos. Tampoc hi havia molt d'espai per córrer perquè ells estaven amb un bloc mig baix esperant-nos i bueno, doncs, forçant una mica a veure què fèiem nosaltres, havíem de portar una mica més la iniciativa. Crec que hem estat molt horitzontals, igual ens ha faltat, sobretot a la primera part que ho hem parlat, doncs, anar una mica més espai. Tot i que tampoc no, bueno, no era senzill del tot, però acabar de decidir quan sí i quan no, perquè llavors és quan cometíem algunes errades pues, individuals quan decidíem malament. I crec que la segona part ho hem ajustat una mica, el partit hi ha hagut 15 minuts que s'ha obert una mica més, s'ha trencat, i després, quan ens hem adelantat ells ja han avançat una mica més línies, nosaltres també crec que hem tingut les nostres i bueno, doncs al final ha anat tot molt ajustat fins que hem trobat pues, a l'últim gol. No crec que hagi sigut el millor partit que hem fet aquí a casa, però crec que l'equip està treballant molt bé, ha competit bé i estic molt content pels nois.
Doncs satisfacció del tècnic, evidentment també de l'equip, després d'aquesta nova victòria que els deixa en quarta posició amb 40 punts, a només un del tercer, el Viladecans, que a més és el proper rival. Per tant, entre aquests dos equips es disputaran aquesta tercera posició que al final de la Lliga podria donar també accés a disputar play-off d'ascens a la Lliga Elite. La Lliga, això sí, s'atura una setmana també i no tornarà fins al cap de setmana de l'11 i el 12 d'abril.
Acabem, Miquel, amb els equips penedesencs de tercera i quarta catalana.
Doncs sí, com comentaves, fem un repàs a aquestes lligues on tenim també presència d'equips de la comarca. En la tercera catalana, el grup 24, concretament destaquem la golejada de la Unió Esportiva Sant Sadurní per 5-2 davant l'Ateneu Igualadí, els cavistes, que són sisens classificats en la seva primera temporada després de l'ascens de quart aconseguit l'any passat, una victòria que els acosta cada cop més a la salvació. Per darrere es troba setè l'Espirai, que també va aconseguir guanyar, en aquest cas 2-3, al camp de l'Olivella. Nové és el Sant Pere Molanta, que va empatar a 2 davant el Vegas, i a la zona vermella tenim en posició de possible descens el Riu de Bitges, que va perdre 3-1 davant l'Hostalets de Pierola. El Riu de Bitges, això sí, està empatat a punts amb els Sitges, qui marca la salvació, i per la seva banda l'Hortonenc es troba en posicions de descens a 8 punts de la salvació després de perdre 2-3 davant el Cubelles. I al grup 28 de la quarta catalana, la Lliga Penedesenca, trobem a un Puigdàlber cada cop més líder. Els resultats del cap de setmana són els següents. A la Unió Esportiva Riu de Bitges, 1, Monjo 7, Múnia 0, Sant Cugat Sesgarrigues 4, Base Vilanova 2, Avinyonet 0, Ribes 3, Martinenca 5, Torrellenc 3, Puigdàlber 4, victòria de líder, com comentàvem, Sant Pau d'Urdal 4, Quintinenc 3, Can Cartró 2, Vilanova Atlètic 1, la victòria del Can Cartró, que suposa que el Puigdàlber, amb aquesta disputa amb l'Atlètic Vilanova per la primera posició, s'allunyi en punts davant dels garrafencs, que són ara segons classificats. I, per últim, la victòria de la Granada al camp del Moja, 2-6. La classificació, com comentàvem, el Puigdàlber líder amb 65 punts. L'Atlètic Vilanova és segon a 5 punts del Puigdàlber. En playoff tenim, com comentàvem, els del Garraf, l'Atlètic Vilanova i tres equips de la nostra comarca. El Monjos, tercer, quart, la Granada, i cinquè, el Sant Cugat Sesgarrigues. I també destaquem que en el grup 26 de la quarta catalana trobem el Gelida, que és sisè classificat, a 2 punts del playoff a la tercera catalana, el Mediona, que és 12è, i l'Hortonenc B, que es troba en la 13a posició.
Gràcies, Miquel. Bon dilluns.
Igualment.
Un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 i a les 10 i 6 tornem a l'antena del Penedès en xarxa celebrant aquesta restauració del castell d'Olèrdola.